Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. Salut reconeix que té moltes dificultats per cobrir les places d'un de cada cinc centres d'atenció primària de les zones rurals de Catalunya. Una situació que afecta especialment el Pirineu, des de la Vall d'Aran fins a la Cerdanya i el Ripollès. Més detalls. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. També queden moltes places per cobrir els equips d'atenció primària de l'Ebre, de l'Empordà, de la Conca de Barberà, de les Garrigues i del Berguedà. Davant d'aquesta situació, el Departament de Salut ha anunciat un pla que inclou augments salarials d'entre 3.500 i 4.000 euros l'any per als metges i de 2.000 euros per a les infermeres, les llevadores i les treballadores socials. També s'aposta per fomentar la carrera professional, tot i que vagin a treballar a la medicina primària rural, o posar-los facilitats per arrelar-se al territori, accedir a l'habitatge o crear xarxa amb la comunitat.
Moltes gràcies, Pau. I fa uns minuts també hem sabut que el jutge ha obert judici oral contra el diputat de Junts, Lluís Puig, i l'exconseller Santi Vila, acusats d'un delicte de desobediència pel cas de les obres d'art de Sixena que s'exposaven al Museu Nacional d'Art de Catalunya. El cas de Vila també se l'acusa d'un delicte d'usurpació de funcions judicials. El jutge instructor ha declarat la competència de jutjar Puig al TCJ perquè és aforat, mentre que Vila, com que no ho és, sigui l'Audiència de Barcelona. Recordem que tots dos es van negar a lliurar part de les obres d'art de Sixena. I a Cantàbria, consternació per la mort d'una dona de 48 anys, presumptament a mans dels seus dos fills menors d'edat, un d'ells inimputable. La policia ja els ha detingut després que es trobessin en parador desconegut. La dona va ser localitzada aquest dimecres amordassada a l'interior d'un vehicle situat a Castro Urdiales. L'alcaldessa d'aquesta localitat, Susana Herrán, ha apuntat que l'Ajuntament no tenia constància que existís cap denúncia de la víctima. I tornant a Catalunya, avui ha entrat en funcionament la nova línia RL3, la fins ara coneguda com a R12, que circula entre Lleida i Cervera. La nova línia duplica freqüència de trens que passen de 6 a 10 serveis diaris per sentit. La consellera de Territori, Esther Capella, assegura que permetrà garantir un millor servei a la ciutadania.
Són 4 per sentit entre Lleida i Cervera i efectuarà parades doncs, a Lleida, Pirineus, Belllloc, d'Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola. Una nova oferta que garanteix, com deia, més freqüències, millor servei als ciutadans i ciutadanes. I aposta per la concentració d'oferta en les hores punta del matí, és a dir, garantir els serveis en els moments que es necessiten.
I encara parlant de Rodalies, davant la convocatòria de vaga d'aquest divendres, la Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 66% durant les hores punta. Això vol dir que des de les 6 i fins a 9:45 hauran de circular 2 de cada 3 trens, la mateixa freqüència que hi haurà entre les 5 de la tarda i 9:15 del vespre. La resta del dia, els serveis mínims seran del 33%, és a dir, que només circularà un de cada 3 trens. Els serveis d'alta velocitat i llarga distància, els serveis mínims seran del 73%. La vaga l'ha convocat Comissions Obreres, que reclama la jornada de 35 hores a DIF i eliminar també les categories per entrar a treballar a Renfe. La vaga està convocada des de dijous a la mitjanit i fins divendres a les 11 de la nit. Ara són la 1:03. Pel que fa a l'actualitat esportiva, el davanter Dovic podria jugar dissabte al Santiago Bernabéu en el partit del Girona contra el Real Madrid, un duel decisiu per al títol de la Lliga. El davanter ucraïnès s'ha entrenat amb normalitat aquest mateix matí amb la resta de companys i sembla que ja ha superat les molèsties físiques que el van tenir fora del terreny de joc en el darrer partit de la Lliga contra la Real Societat. També han participat en aquesta sessió d'entrenament David López, apartat dels terrenys de joc des del mes de desembre passat per una lesió, i Toni Villa, que segueix avançant en el procés de recuperació del seu trencament del lligament encreuat. I en tennis, Carlos Alcaraz ja coneix qui seran dos dels seus companys a l'equip europeu de la Laver Cup 2024, que es disputarà a Berlín. En aquesta ocasió tindrà com aliats dos dels seus grans rivals al circuit ATP, el rus Daniil Medvedev i l'alemany Alexander Zverev. Al contrari que Alcaraz, que debutarà aquest any al torneig, Medvedev i Zverev ja saben què és jugar i guanyar el títol a la Laver Cup, ja que Medvedev ho va aconseguir a l'edició de Boston l'any 2021, mentre que Zverev va formar part de les victòries d'Europa a les edicions 2017, 18, 19 i 21.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Òpera rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena, Maria Voronkova.
Gairebé 7 minuts que passa de la una del migdia. Voronkova, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt contenta, moltes ganes.
Que bé.
Sempre feliç d'estar aquí, la veritat.
Mira,
sí, tot optimisme.
És un gust.
Què tal tu? Que no ho pregunto mai, què tal tu?
No, molt bé.
Ah, mira, molt
mira,
bé.
Aquí,
també
amb...
feliç d'estar aquí, també?
Sí, sí, sí.
Mira, doncs estem en bona sintonia, doncs.
5 horetes de ràdio.
A tope.
Sota les esquenes.
Bien, bien.
He dit sota.
Bueno, tu pots posar on vulguis, les hores de ràdio, allà on t'encaixin bé.
Sota les esquenes és lleig, saps el que vull dir?
Bueno, potser hi dorms, no, i reposen els teus somnis, és maco. O no.
No, estem entrant en un jardí...
D'acord, deixem-ho.
Món de l'òpera, va.
Sí, va, anem, perquè... Bueno, com vam iniciar fa ja unes quantes sessions, seguirem una miqueta amb el tema de la cartellera descentralitzada de Barcelona.
Val.
Perquè no només es fa òpera a Barcelona, es fa òpera a molts llocs.
Sí, tant.
I nosaltres hem d'estar aquí tirant una mica del carro i que la gent s'animi a anar i que vegi que els preus són accessibles, que està ben a prop de casa i que ja, que es familiaritzin ja amb tot.
Dels grans, la faràndula de Sabadell,
correcte, per exemple. Correcte, és que avui venim a parlar justament de la faràndula,
mira,
perquè tenen un nou títol en cartell.
Ah, sí?
Sí. Així que ells han fet una cosa molt xula.
Sí.
I és aprofitar que aquest 2024 és el centenari de la mort de Puccini.
Sí.
Clar. I estan fent Manon Lescaut, que va ser el seu primer èxit, superèxit.
Ah, sí?
Sí. Sí. El cas és que jo encara no l'he vist, vale? Aniré el 25 de febrer i ja us faré la
review.
Vita l'ella. Home, clar. Home, no estaria animant a la gent a anar a fer una cosa que jo no faria.
Clar, no. Estem d'acord amb això.
Així que avui no fem review, ja la farem més endavant, sinó que us porto tota l'explicació, el context... Vaja, us porto les ganes... perquè hi aneu.
M'encanta.
Vale? Sí?
Sí.
A veure si us planto la semillita de... Ai, quina llavor més interessant. A veure.
Perfecte.
Sí. Recordar-vos que no només els trobeu a la faràndula de Sabadell, sinó que durant tot el mes de març estan fent gira amb funcions a Sant Cugat, a Granollers, a Tarragona, a Manresa, a Girona, a Lleida, a Cornellà de Llobregat...
Si no aneu a l'òpera és perquè no voleu.
Efectivament. No hi ha excusa. No hi ha excusa. A més, com deien, els preus són accessibles.
Sí.
Les produccions són collonudes, o sigui, no, són irreprochables.
És molt bèstia el que fa la faràndula.
Sí.
Molt
sí,
bèstia.
I a mi aquest Manon Lescaut em fa molt bona pinta.
Sí?
La veritat és que sí, em crida molt l'atenció. I, a més, què passa? És el que hem dit, super primer hit de Puccini.
Clar.
I qui més fan de Puccini si no tu i jo?
Ara.
Clar.
Estem d'acord,
home,
eh?
A tope. S'hi ha d'anar.
Et diré una cosa, que estava escoltant i mentre jo pensava que Pucciniano ni anano, què és aquest tema, no?
Sí.
I el tècnic em comentava pels auriculars, li compro absolutament, eh? Cinema antic.
Sí, oi?
Blanc i negre, et transporta cap allà. És que Puccini, ho hem dit sempre, això,
ho hem dit sempre.
És molt cinematogràfic.
Absolutament, és el precursor definitiu de banda sonora. És que ja ho dèiem.
Sí, sí, sí.
És una meravella. És que és una meravella que una cosa així estigui sonant enmig d'una òpera. És que és tan corprenedor, tan maco. Vinga, va, desgranem-la. Parlem d'aquest Manon Lescaut.
Va.
Doncs és una òpera en 4 actes i es va estrenar el dia 1 de febrer de 1893. Ara mateix.
Sí,
o sigui, és que ara mateix, vull dir que aquest dijous passat es van fer 131 anys de la seva estrena.
No és
tant, eh? No. I em sembla com, mira el cumple, eh? Que adequado, que acertado todo.
Per la gent que pugui pensar, home, 1893 i ens estan dient que està aquí al costat d'això. Mira, aquest any la meva àvia fa 100 anys.
Toma ja.
Són 30 anys més.
És que és bèstia. És que és bèstia. Segons com es miri és abans d'ahir. Perquè, aviam, 100 anys són molts anys, eh?
Sí, home, però...
Ojo.
Però és bastant abans d'ahir.
D'acord.
Si mirem la història de la humanitat...
Home, si compares amb tota la història... Bueno, claro, si nos vamos antes de Cristo ya, madre de Dios.
Clar.
No, estem d'acord. És bastant contemporani.
Sí.
Doncs, d'on prové tot això? Doncs aquest Manon Lescaut està basat en una novel·la homònima de l'Abat Prevost i, si em permeteu dir-ho, és bastant brutal, ¿vale? Tant l'òpera com la novel·la. Molt en bastant fort. Què passa? Ja ho esteu sentint. L'orquestració és una preciositat.
És bellíssima.
És que no es pot. O sigui, l'intermezzo, que és el que estem escoltant ara, és que em sembla pura fantasia. Em sembla supercontemporani, supercinematogràfic, com vosaltres heu dit. És... Buah! I és de les primeres òperes de Puccini i em sembla una genialitat. També hi ha un duo d'amor que em flipa. Hi ha unes àries tan descarnades que només penso i ploro, ja.
Clar.
Perquè jo sóc sensible, ja em coneixes, i patapam. I per què? Per què passa tot això? Doncs perquè Giacomo s'ho va jugar tot. I com que s'ho va jugar tot en aquesta composició, crec que va ser la clau del seu èxit. ¿Vale? Per què? Perquè les dues primeres òperes de Puccini van passar completament inadvertides.
Sí. ¿Vale?
Però per públic i per crítica. I admetem-ho, Joan, és quasi pitjor que si hagués estat un fracàs absolut. Perquè encara se n'hagués parlat i hagués hagut un...
Segurament.
No, va passar com... Què? Quién? Què Puccini? Ni què Puccini? Exacte. Així que, què passa? Doncs que amb aquesta tercera, el nostre amic del bigoti i el barret ladejat va fer tot lo possible perquè almenys destaqués aquesta composició. I, alerta spoiler, ho va aconseguir.
I de quina manera, eh?
I de quina manera. Convertint aquest Manon Lescaut en el seu primer èxit i en el posicionament definitiu d'ell com a compositor d'òpera italiana. Els crítics musicals opinen que és un Puccini encara en desenvolupament. I sí, per suposat, estem d'acord. Però una cosa està clara, almenys per mi. I va posar tota la carnaca en el asador, ¿vale? Com diria un amic meu escenògraf, i va posar el porc sencer en aquesta composició. Va dir, toma, ala, todo. Per què? Perquè ell sabia que es jugava molt i desitjava arribar molt lluny. Així que va fer un todo, todo el rato y muy fuerte. ¿Vale? Sí. Però el cert és que penso que si no hagués estat així, potser no hagués tingut l'èxit que va tenir després. I sense aquest èxit, dubto molt que hagués arribat a la grandesa i la fama que Puccini té a dia d'avui. Així que, per mi, molt ben fet. Todo muy fuerte todo el rato.
Sí, claro que sí.
Giacomo, estoy contigo, siempre. Aleshores, en aquesta òpera hi podem escoltar, veure, percebre tot el que vindria després. Perquè, en certa forma, podem apreciar ja la seva marca identitària.
Sí, eh?
Vale? Sí, per mi sí. Perquè mira que hem parlat de Puccini com el gran retratista de la contradicció humana. També hem dit que era el mestre de l'enfrontament d'idees oposades.
Sí.
Hem dit d'ell que és la clau en el tractament dels rols femenins. És el que realment atorga complexitat i capes a les seves protagòniques. I, com deien abans, és l'autèntic hereu del leitmotiv wagnerià i és, com dèiem, quasi el predecessor de les bandes sonores com les entenem.
Clar.
Ja parlàvem de la Bohème, que després es va convertir en musical, que es va convertir en pel·lícula... Però és que el cas és que tot això que estic dient, per mi ja està en Manon Lescaut. Ho podem anar trobant en Manon Lescaut, les contradiccions, els leitmotifs, l'enfrontament d'idees oposades i, sobretot, aquest protagònic femení absolutament complex, contradictori i ric, molt i molt ric. Així que, per mi, aquesta obra és com una eclosió, i a més a todo gas, de tot el que s'aniria perfilant al llarg de la carrera d'ell. Així que, bueno, què passa? Parlem de la composició de per se. Hi havia un petit avantatge per Puccini, i és que aquesta història, la de Manon Lescaut, ja havia enganxat molt fort.
Val.
Aquesta novel·la de l'Abat Prevost que dèiem al principi.
Parlant, eh?
Sí, Sí, sí. I és una història que ens parla d'ambició, de contradiccions, d'amor, de vanitat, d'insatisfacció, de tristesa...
Déu-n'hi-do!
Sí, és molt, molt xula, és molt, molt xula. Però lo interessant és que tot això ho fa a través del fil conductor d'una prota femenina.
Epa!
Que era una cosa, en realitat, bastant novedosa. Hem saltat del jovencito y desventurado Werther y ahora es Manon Lescaula que nos cuenta todas estas desgracias, no? I és curiós perquè aquesta protagònica, aquest tipus de protagònica, és la que es convertiria més tard en tot el model de feminitat que va ser un superexitazo durant el segle XIX.
Fixa't.
Perquè després la trobaríem doncs, amb la Bovary de Flaubert, sí. amb la Karenina de Tolstoi, o sigui, és com un... També és un model de tot el que vindria i estaria de moda després, vale? Així que sí, era un tema candent i un títol de moda. De fet, fixa't que aquest Manon Lescaut ja havia cridat l'atenció del compositor francès Jules Massenet, que a més no només li havia cridat l'atenció, sinó que havia estrenat el seu Manon, que ja en parlarem un dia, que és molt interessant, i a més l'havia estrenat amb un èxit grandiós.
Val, perquè això passa, Maria, és a dir, jo què sé, quan pensem en... Ara inventaré, Turandot,
sí.
Pensem que hi ha la versió de Turandot.
Però no, per res
però
de
hi ha més Turandots.
Sí, en particular si Turandot, Turandot passa, no, ja, però, per exemple, el Barbero de Sevilla, les bodes... O sigui, hi ha moltes històries que s'han reversionat
no
200
sabia,
vegades.
Això,
Efectivament. Però és que de Manon Lescaut, de l'obra, o sigui, hi ha dues o tres òperes, quatre o cinc ballets, no sé quantes obres de teatre...
Que bèstia.
Sí. També pensa que estem en una època on els drets d'autor no eren aquesta cosa de... Ah, mi obra, mi vida! No.
Hi havia esgaum.
No, hi havia molta més fluidesa, la gent ho compartia d'una manera molt diferent i les coses sumaven.
Val.
No eren tant, mi obra! No.
Val.
No, és, pues toma lo que tú quieras, hazla más guay, o no, a ver si puedes, también.
Val, clar, clar,
¿vale?
Clar, clar,
clar. Així que, bueno, com deien, Puccini ja gaudia de la sort de tenir un títol comercial, ¿vale? Així, i com que era un títol comercial, ja sabia que atrauria el públic.
Sí.
Però què passa? Que també això és una arma de doble filo. Clar. Sí. ¿Qué vas a hacer con esto, chavalote?
Clar.
Clar, això ja s'ha fet i ja s'ha fet molt bé. Així que, ara què?
Ara te la jugues.
Ara te la jugues.
Pot ser un èxit o te la pots fotre?
Correcte. Clar. I vale, ell és un compositor que encara no era ni brillant ni reconegut, amb el qual, ¿qué vas a hacer con esto? Així que, evidentment, tant la composició i sobretot l'elaboració d'aquell libreto, doncs va ser una mica un martiri. Perquè, clar, imagina't que ja com en aquell moment està completament obsessionat amb fer-ho perfecte, estar perfeccionista fins al límit, perquè encara no era ningú, com deien. S'estava jugant molt. Era un, és mi oportunitat, és la tercera, si no és que me voy al hoyo i basta, con esto.
Clar.
I què passa? Que està en un moment molt primigeni de la seva vida, amb la qual la seva relació amb l'editor Ricordi, que ja havíem parlat, que era com un papa musical, doncs estaven en una fase molt embrionària. I el seu famosíssim trio Calavera, del qual hem parlat, amb Ílica i Jacosa, doncs encara no estava consolidat.
Val.
Així que l'escriptura d'aquest libreto, no t'ho perdis, Joan, va passar per 8 mans diferents abans de veure la llum definitiva.
Déu-n'hi-do, també, eh?
8 mans, eh? Bueno, clar, quan t'obsessiones amb una cosa sortir perfecta, ja, és que la perfecció
clar.
No existeix.
Sí.
Clar. De fet, és curiós, perquè quan la van estrenar, és que van posar que el llibret era anònim. En plan, oye, és que aquí hi ha mucha gente.
És de tanta gent que no és de ningú.
Exacte. Perquè... És el que dèiem una mica, reconeguem que millorar o adaptar una història que ja funciona de per se és complicat. Però és que si a sobre ja l'han adaptat i de forma brillant, com va fer Massenet per una altra òpera, és que clar, allò té de la marinera.
Sí, sí.
És una pressió, és una càrrega, és important. I com que Puccini ho sabia, doncs va estar allà a sobre, no només ell, sinó els 7 que hi havia al darrere, amb suor i llàgrimes, fins que allò va quedar perfecte, rodonet i fantàstic i magnífic. Així que... Si em permets, i això ja és una opinió personal, crec que aquesta col·lectivitat, aquestes 300 mans de les que estem parlant, també són clau i part de l'èxit de Puccini. És una, perquè fixa't que és una forma molt diferent de treballar. Si parlem de Wagner, yo me lo guiso, yo me lo como, i aquí que no entre nadie, que le doy un zapatillazo, aquest home ho està fent passar per tantes mans com sigui possible.
Escolta'm una cosa, Maria, res i curt, ja sé que em surto de tota la història i tot això, però sempre he tingut molt la curiositat. I ara t'ho preguntaré, i si ha de ser llarga la resposta, ja en farem un dia un programa amb algú especialista en aquest personatge. Però sempre s'ha dit que els catalans som, de per se, wagnerians.
Ja. Yeah.
Per què?
No lo sé.
Val, gràcies. Tu podria... has escoltat això, eh?
Sí, ara podria tirar-me el rotllo i fer-te aquí una divagació del que jo m'imagino.
No sé per què...
La veritat? Jo no ho sé. Jo no tinc ni idea. Però sí, podem portar algú i que ens ho expliqui, perquè no tinc massa clar per què.
Jo no soc molt wagnerià.
Jo crec
no
que
vol dir que no m'agradi Wagner, que m'agrada.
Tinc la sensació que també és una cosa una mica generacional, eh?
Sí?
I tot el que és generacional al final és pendular. Va i bé, va i bé. I jo crec, sí que penso que fa dues generacions eren profundament wagnerians, però ara no m'ho sembla tant. Jo crec que ara té més força l'òpera italiana.
Sí.
Crec, eh? En la nostra generació, almenys, aquestes històries més veristes, més autèntiques, més... No ho sé. Igual... És que no ho sé. Igual que la ciència-ficció va tenir el seu auge i ha baixat, saps? A Marvel, superhéroes.
Sí, sí, sí.
5.000 milions de pel·lícules. I ara ja és com... Bueno, ja està. Ja para ja.
Parlarem
cosa.
Un dia, d'això?
Sí, sí. Ja buscarem, ja buscarem. Ja buscarem. No, ja no sé què deia jo.
No, és que amb Puccini, home.
Ah, sí, 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 sí. Deia de Puccini que la clau del seu èxit, per mi, era aquesta col·lectivització. I sempre es parla de la composició, de l'art, com una cosa molt individual, d'un llenguatge de l'espíritu, jo soy supercreativo. Però és que Puccini ens demostra que no. Vull dir, quasi tota la seva carrera està fonamentada en tota la gent que hi ha al seu voltant. He parlat de Ricordi, Idílica, de Giacosa, del Trio Calavera, de com estaven allà. I crec que aquesta forma de treballar en col·lectiu, en col·laboració, és la clau. I si no, que escuchen Puccini, que lo vean i que me digan lo contrario.
Mira, escoltem Puccini.
I ja està.
Uns debats fora de micròfon que em semblen...
En qüestió de segons.
Sí. Un dia no tancarem micro.
No, por Dios.
No, un dia no tancarem micro i serà... No portis guió un dia.
D'acord. I a veure què passa.
I a veure què passa.
Em sembla bé. Sí, tot sí, un repte. Vinga, va, anem amb la història. Estem sentint aquesta romança tan preciosíssima. I què és aquesta història? Doncs, com dèiem, és una història de contradiccions, trobades i desencontres com la vida mateixa. I
molt Puccini.
Molt Puccini, perquè ell era així, també. Ell es destrobava amb si mateix.
Sí,
desencontres
sí.
constants. Què tenim? Doncs tenim una parella d'enamorats. Però no... alerta de la forma pura, tendra i aquell desaforament...
No,
que venia plantejant doncs, el romanticisme més canònic. No, oblida tant. No. Aquests enamorats són el cavaller Desgrier i la jove Manon Lescaut. I, per suposat, tenen els seus antiherois, com en qualsevol novel·la. I aquests són el germà d'ella, un soldat de nom Lescaut i un vell milionari de nom Géronte. Però alerta, perquè lluny de ser els antagònics la causa de tots els mals de la parella, que és el que esperaríem en un format clàssic...
Per això són antagònics.
Doncs no, ho són ells mateixos.
Ah,
sí.
Val.
Sí.
Val.
Sí, ara t'explicaré per què d'una forma molt personal, eh? Això no ho diu cap sinopsi, però t'ho dic jo. Perquè, per una banda, tenem a Desgrier, que el més important per ell és la fidelitat.
Val.
Vale? Ell no pot suportar de cap manera les infidelitats sexuals. Vale?
Home, tu diràs.
És un poco la isla de las tentaciones, este señor. ¿Vale? Bueno, és... Sí.
Món de l'òpera contemporània, explicat per Maria Broncova, senyors
i
senyores.
Sí, correcte.
Està molt bé.
I què li passa a aquest home? Doncs viu aterrorit, aterrit allà, perquè Manon no se'n vagi amb un altre.
Val.
Però què passa amb Manon? Doncs que l'infidelitat li importa tres pepinos.
Fixa't.
Vale? No, és que li da igual. O sea, que m'està contando.
És la parella oberta?
Absolutament. Val. És la primera poliamorosa. Ja està, bueno, el seu rotllo. Però sí té una cosa, que per ella és el més important de tot, és l'estabilitat econòmica.
Ah.
Clar. Amb la qual cosa ella
viu... Ai, que ho estic veient venir tot.
Clar. Ella viu aterrida per la idea de viure sense recursos.
Clar.
El qual és perfectament lícit.
I per d'allà hi havia un vell milionari.
Hi havia. Però bueno, ja estem veient que aquí els antiherois no tenen res a veure, perquè amb aquesta premissa, amb aquest desequilibri tan gran de prioritats, ja l'espectador pot veure que l'amor és que no veig que no. que no van en el mismo camino. Ay, que no, 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 ponme música, ponme.
Nasconde giovinetta, buona e venzosa, dai labbra rosa, e m'aspetta. Sei tu bionda stella, dillo a me, quale sape mille stino e il divino viso ardente che
Puccini, a tope, ho notes, eh?
A tope.
A tope.
I ara ho estàvem parlant i això és absolutament Puccini.
A tope, a tope. I, al igual que ell estava amb el seu trio Calavera, aquells joves estudiants bohemis que fan coses, així comença la seva Manon Lescaut, amb un grup de joves estudiants passant l'estona.
Molt bé.
Un d'ells, evidentment, és de Grier, el nostre prota.
Sí.
I què passa? De sobte apareix un carruatge amb... tres persones per fer una parada tècnica. Així, no, sin más. Sí, aquestes coses de carruatges, sí. Eh? I qui són? Lescaut, el germà que havíem dit,
sí.
La vella Manon i el milionari d'edat avançada.
Veus?
Ja estem Geronte. Aquí. Ja mira que he canviat vell per d'edat avançada, perquè sí, he pensat...
Senyor era... de la tercera edat.
Edat avançada, no sin concretar, un senyor. Vale. Que... On va aquest carruatge, et preguntaràs, Joan? Doncs jo t'ho explico. El carruatge es dirigeix cap al convent a tancar a Manon, perquè, segons el seu germà, la nena té la moral laxa i així no pot ser.
Doncs mira,
sí,
saps?
És el plan d'ell, vale?
Val.
És el seu plan. El que el germà no sap és que els plans del senyor d'edat avançada van per una altra banda, perquè el que ell pretén és, en aquella parada tècnica, emportar-se la noia i convertir-la en esposa.
Que venia,
Que dius, avui dia ho anomenaríem segrest.
Sí.
Però no, del todo. Per què? Perquè és que a la noia ni tan mal. És a dir, entre monja i ser una Kardashian, pues jo me quedo con ser la Kardashian, no? Un poco.
Aplaudiments ara mateix a la peixera sí, de Ràdio Estel.
Sí, sí. Així que, bueno, està la balança així, eh?
No, és que ja... I aquí també vols una Kardashian, no?
Bueno, escolta... clar, el money honey, plantegem-ho això també.
Clar.
Però... Atenció, girito dramático.
Ai.
Girito dramático. Perquè de Grier parla amb ella, allò, la tontuna, sí. De hola, què tal? I paf, s'enamora immediatament.
Ja l'hem liat.
Immediatament.
Val.
Perquè ell sí, és de corazón romántico y puro, ¿vale? Així que tots dos, en aquella conversa d'uns 5 minutets, perquè sí. No cal més per enamorar-se en les òperes, doncs decideixen fugar-se. Decideixen fugar-se. Sí,
per feina,
sí, Joan, no, ja te, no t'he dit que és la isla de las tentaciones,
sí, sí,
pues
sí.
Deja que hagan lo que tienen que hacer. Qüestió, en aquell moment decideixen posar fit en els plans del senyor d'edat avançada i també del germà de tancar la noia en els seus respectius murs, que és el que pretenien tots.
Fixa, ni una cosa ni altra.
I dius tu, ai, que bonic, ai, triomfa l'amor.
No sembla que sí?
No.
No?
Para nada. Ai, no,
ja
no. Perquè just abans d'acabar el primer acte, en una espècie, diria jo, de profecia, Lescaut, el germà, que coneix bé a Manon, perquè la conoce, perquè és su hermano,
sí.
Planta la llavor de la discòrdia.
Ai.
I diu la següent frase. No cal patir, ja que la bossa d'un estudiant es buida molt de pressa.
Tant els cors a l'obra?
A mi també. Sobretot els puccinians i els verdians. Jo crec que
es posa de relleu.
És que crec que un cop t'ho havia dit. Em van preguntar de petita què volia ser de gran i vaig respondre un coro verdiano.
Ah, així, eh?
¿Qué quieres ser demà? Un coro verdiano.
Doncs mira.
I em van mirar en plan, esta niña no se encuentra
no,
bien.
Bueno.
Amb un pare orgullós allà com un pimpín.
Clar.
La niña quiere ser todo un coro verdiano, ella.
Sembla molt bé, eh?
Bueno, deseos, no sé.
I il·lusions d'infantesa.
Sí, sí, sí. No sé si recordes el meu conte favorit, preferit era Faust, volia ser un coro verdiano de mayor... Bueno, aquí estamos, no?
És veritat.
Coses. Ai. Vinga, va, avancem en aquesta història, perquè efectivament, durant l'acte segon, podem veure que els diners de la parella s'han acabat. La profecia tenia raó. Sí, i dius, que... veiem la vida en comú d'amor d'aquests dos? No, per què?
No, no, eh?
No.
Ni això.
No.
Si no hi ha calés, no hi ha vida en comú.
No. Sí, l'acte 2 ja comença que Manon ha decidit abandonar Adegrie i marxar amb Geronte, el milionetis, que bàsicament la colma de béns, de riqueses, de festes, de fama, de joies... Tot, literalment, excepte amor, passió i tendresa.
Clar, el que té un no ho té l'altre.
Ah, efectivament. I què passa? Doncs que, evidentment, ella, que ja hem dit, està en modo Kardashian, però, enyorant tota aquella satisfacció emocional perduda.
Amiga, és que tot no es pot...
Clar, bueno, però les persones són complexes i a veces ten cuidado con lo que desees. Ah,
jo saps que em foto complica. Sempre els protagonistes.
Sí, sí, esto es así. Però de nou, Joan, girito dramático, de nuevo en el segundo acto. Perquè durant una visita de Lescaut, el germà al Palau de la Parelleta apareix per sorpresa. Per sorpresa de Manon, evidentment. Sí. L'abandonat de Grier.
Epa, i el
tenim
aquí.
Txan, i, Joan, sí, aquesta trobada produeix un d'aquells duos de Puccini, de amor, de los de... Escoltem-lo.
Acabes de fer una cosa, Maria, que vull comentar. Perquè jo crec que ho fem tots els enamorats de Puccini. Què és? Que la música sembla que vagi cap avall, sembla que s'entristeixi, la música sembla que... I de cop no saps per què obres els braços, perquè tot és llum.
Total.
Sí o no?
Ho he fet. Ho he fet literalment.
És així o no?
Sí. La complexitat
això
humana...
Això és Puccini.
Bueno, som nosaltres. I subo, sí, bajo, sí. Estoy triste. Grito, no grito. Lloro, no lloro.
Sí, sí.
Estoy, me siento mal, me abro Tinder. Es que es Puccini, es Puccini. Esto es así, esto es así. Bueno, qüestió. Avancem, perquè ja ho podem sentir. Com sí, dèiem ara, tot és passió, tot és... No he pogut oblidar-te, tot és enyorança i desig, a parts iguals. Sí, i en ple apogeu d'aquest te quiero no, yo te quiero más.
Sí.
Una vegada més, Joan, perquè aquesta gent no aprèn gaire, ¿vale?, la parelleta decideix tornar-se a fugar per estar junts. Sí, és su rollo, el de la fuga. Vale. ¿Vale?
No avisen, eh?
Sí. Fora. I dius, ai, mira, el destí està clar. Ara sí que sí, l'amor triomfa again per sobre del luxe, la vanitat. Oi que ho
fa? Sí, clar.
No.
No, tampoc?
No, otra vez.
Però què li passa a aquesta
gent? Bueno, són com nosaltres, contradictoris.
Sí,
eh? Per què? Perquè abans de fugir, Manon, pobreta meva, decideix robar les joies i riqueses de Geronte per assegurar-se una bona vida.
Compte.
Craso error, querida. Clar. Querida, todo no se puede, ja ho hem dit. Què dius? Igual podrien haver marxat i prou, i el milionetis ben trist, però ja està, tothom sí, content. Però no, Manon vinga a entretenir-se, perquè s'entreté, per arreplegar totes les joies possibles. Què passa? Que és mucho rato el que s'està ahí. Ai, espera mi rubí. No, un momento mi tiara, saps?
Mal. Manon, així no es pot.
No, vete ya.
Clar.
Vete ya.
No.
Què passa? Tot aquell rato que ella està allà, arreplega,
Sí.
Doncs que el milionetis, el Geronte, fa cridar a les autoritats perquè l'arrestin per robatori.
Oh, però és seu?
No.
No, no va així la cosa.
No va així. No va així de cosa. Així que, senyores, senyors, ens plantem a l'acte 3 amb aquest panorama.
Ai,
Manon, querida. Manon, querida, què has hecho, hija? Hija, ¿por qué?
Claro.
Si ya iba, ya estaba.
No, es que no...
Es que... No. Va, continuem, perquè estem enfadats.
No, clar, és que no.
És que no.
Així no es pot.
No es pot.
Una cosa o l'altra.
Clar.
Barritges, no.
No, home, no.
En robatoris.
Ma. Lleig.
Estàs tenint un problema i es diuen 3%.
No, o sí, no ho sé, continuarem com si haguéssim aquest passat.
Tira, que m'acabo de fotre amb un jardí.
Sí, perquè alerta que la condenem a la deportació, no voldràs ser deportat tu ara.
No.
Vale, pues Manon deportada. La condemnen per enviar-la a Amèrica per pagar el seu crim i bàsicament enviar-la a Amèrica volia dir morir-te al desert.
Clar.
Vale? En aquell moment, deportació, morir en el desert.
Clar.
Què passa? Lescaut, el germà, tracta de salvar-la, també el seu estimat de Grier, intenten implorar el seu pa... Però és que no hay tu tía, o sea, l'han pillado con la tiara en las manos, nena, no hay por dónde agarrarlo esto. Així que la condemna és ferma i l'únic que permeten les autoritats és que de Grier acompanya la seva estimada en el que lamentablement tots dos saben perfectament serà la seva darrera travessia. No.
No sé com es diu en català correcte. Desgarrador.
Desgarrador. Total. Bueno, perquè ja saben el que passa.
Clar.
Ja està, ja...
Com que volies?
Bueno, de Grier no volia això ben bé, tampoc.
No, ell no.
Ell no volia ben bé això.
Clar.
Però...
Ella tampoc ho volia, però ho ha fet malament.
Sí. No, no. Però ja t'he dit que això... Són els seus propis enemics.
Brutal,
o sigui, aquí el Geronte no pinta nada.
Clar, sí, sí, brutal.
Sí, no, a més aquest home està en plan...
No, què voleu, que el Geronte sigui burro, no denunciï, si l'estan robant a la cara? Clar, tampoc, dolent tampoc és.
No.
És conseqüent.
No, 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 i el germà tampoc és dolent del tot. És que no, és... Bueno, la falta de comunicació, com sempre, és la verdadera.
Sí.
Comuniqueu-vos, parelles del món, sisplau, deixeu clares les vostres prioritats, abans d'emparellar-vos o de fugar-vos.
Clar.
D'acord. Ens plantem així ja a l'acte quart, al final.
Sí.
I és bastant dramàtic perquè ja directament... Potser ni se salta una mica la palla per ja fotre'ns una mica... Dios mío!
Sí.
Perquè ja estem plantats a meitat del desert de Nova Orleans.
Toma ja.
A tope. I ja estem plantats de fa dies, se suposa que ell ja està.
Sí.
Amb la qual ens trobem una Manon que ja està mig de fallida. A ell també li falta poc perquè estan a meitat del desert sense res, I estan... Això, rodejats de sorra i desolació. Hi ha un intent d'així desesperada de Grier que intenta anar a buscar aigua i marxa com per poder-la salvar. I en aquest moment podem veure l'ànima més transparent, més pura, de Manon, que fins ara no l'havíem vist tan clara d'aquesta manera. I ens canta una ària que, si m'ho permets, jo crec que és l'autèntica catapulta de Puccini en tota aquesta obra a la fama.
Sí, eh?
Sí, perquè és... Hòstia, si això que sentíem al Sompazzo és un corprenedor, aquí hi ha una desolació, hi ha un... Aquestes capes dels personatges de les que parlàvem està en aquesta àrea que s'anomena Sola, Perduta, Abandonata, que crec que ja com que
sé...
Escoltem-la. Aquesta noia ja està, com veieu, en la situació més crítica, dramàtica, irremediablement catastròfica de la seva vida.
M'acaba de passar una cosa, perdoneu,
Digues.
Genial, trobo, ja em perdonareu.
Ahà.
Estava buscant, perquè això que estàvem escoltant, deia, a mi em recorda alguna cosa. I de cop m'ha vingut al cap una ària preciosa que es diu La mama morta, que cantava molt la Calas, i he buscat de quan és aquesta ària, per trobar-ho, Em deies que aquesta òpera data de 1893.
Correcte.
Aquesta ària, que forma part d'una altra òpera, Andrea Chenier, d'Umberto Giordano, és de 1896.
Has vist? Puccini, un antes y un después.
És així, eh?
Aquesta també és la Calas. És curiós, com la reconeixes sense voler. Si
és
ja...
bestial.
Bestial. Bueno... Tornem, perquè ja acabem amb aquest drama, perquè de Grier no aconsegueix ni una gota d'aigua.
No,
clar. Així que, i ell, amb aquest context catastròfic, viu també la seva pròpia condemna, veient morir entre els seus braços a Manon, enmig de la immensitat d'aquell desert.
Fixa't.
Així que ella, ja exhausta abans del seu darrer alè, li diu que les seves faltes seran oblidades, però que el seu amor no morirà mai.
Que bèstia.
Fuà.
Que bèstia.
Com no havia de ser un superèxit, això, eh?
No, no.
Quina composició, quina interpretació de la cara... Que bèstia, tio. Sí. És una passada. Sí. És una passada.
És el heavy de les òperes.
Sí, sí. I així s'acaba la cosa, Joan.
Fatal.
Ella muerta en los brazos de él.
Fatal. Mas és òpera, eh?
I...
Esperàvem.
Bueno, però a mi m'agrada d'aquesta òpera que l'amor, lluny de ser incondicional, tendre, bidireccional, superautèntic... Pues no. Està ple d'anades, de vingudes. Ui, jo ara te dejo, ara vuelvo, ara me voy, ara robo, ara no robo.
Sí, sí, sí.
I passa per totes les fases i, esclar, no ha pogut acabar bé. Per què? Doncs perquè si dues persones tenen prioritats diferents i no es comuniquen, pues jo no et dic que acabaran mort, però mort de la relació seguríssim. I amb això Puccini, joli, ens ho explica estupendament. I ja està. I
escolta,
ja
està. Estaria bé veure un dia Manuel Lescaut al Gran Teatre del Liceu, però que es titulés La isla de las tentaciones según Puccini. Maria Voronkova, com sempre, moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies.
Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Ciao.
Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, pràcticament 2 minuts i mig i ja arribarem a 2:45. Encarem la recta final d'aquest programa. No sense abans saludar l'Olma Giró, que la tenim a la Casa Ametller de Barcelona visitant l'exposició immersiva sobre el pintor valencià Sorolla. Giró, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs mira, ara mateix estem... Ara.
Tira, tira.
Banda sonora necessària per a aquesta secció que estem escoltant. Todo es luz, seguridad social, un tema de la seguretat social que es va fer precisament per commemorar el centenari de la mort d'aquest pintor valencià, Joaquim Sorolla, més conegut per tots com a Sorolla. I ara mateix jo estic a les portes de l'exposició, una exposició que es diu Sorolla, una nova dimensió. I t'he de dir que hem estat dels primers en poder-la visitar. Ha estat tot un plaer perquè avui obre les portes. Llavors, ja et dic, ho hem descobert així per primera vegada. Només et dic que és superinteressant. És immersiva. Immersiva vol dir que doncs, utilitzen la tecnologia per apropar-nos a la seva obra, també utilitzen la realitat virtual.
Sí.
És com si tu et poguessis posar dintre del quadre, perquè en molts moments és com que tot el sostre, el terra, les parets, tot és un quadre de Sorolla i tu és com si poguessis estar dins. És una experiència que val molt, molt, molt la pena. I, de fet, aquesta exposició arriba a Barcelona després de passar per València, perquè el pintor era valencià i llavors es va fer per primera vegada a València. Resulta que va ser un èxit brutal. Llavors, des de l'organització esperen que aquí a Barcelona passi el mateix i ja m'han dit que de les primeres setmanes tenen sold out, és a dir, que no queden entrades.
Bèstia,
en queden
això,
pel final, però vull dir, l'expectació és força important i no n'hi ha per menys, perquè més una cosa a destacar és que tant si... T'ha d'agradar una mica l'art en general, sí, però encara que no coneguis l'obra de Sorolla, et puc prometre que t'agradarà, que gaudiràs i que entendràs l'exposició, perquè és com per tots els públics. A part, no tens la sensació d'haver estat una exposició, entre cometes, i amb tots els perdons del món, on t'hagin fotut la xapa, no, sinó que és una cosa molt didàctica, molt dinàmica, que aprens, que molt visual.
Per tant, ja tenim primer titular, Olma, que és, si voleu anar-hi, espavileu-vos, una miqueta.
Espavileu-vos. Llavors, Llavors, si em permets, farem una cosa, perquè hem tingut la gran sort de veure aquesta exposició acompanyats del comissari de l'exposició, de l'Artur Duart.
Sí.
Això no es diu cada dia.
No, clar.
Llavors, jo he entrat i me l'ha explicat i ara estem aquí a l'entrada, doncs, esperant aquesta connexió. Molt bona tarda, Artur.
Bona tarda.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu per aquesta explicació de l'exposició tan magnífica.
No, home, tu ho explicaràs millor que jo, segur, no en tinc cap dubte, però m'agradaria fer una cosa amb tu. Com que els oients, això és ràdio, primer que és ràdio, llavors que molts encara no hauran pogut venir o no vindran, que esperem que ho facin, però com que encara no ho han fet segur perquè obre avui les portes, què et sembla si comencem a fer així ràpid i perquè ho entengui tothom una mica el que veuran? Jo aniré dient el que me'n recordo, el que m'ha cridat l'atenció, que potser un altre li crida l'atenció en una altra cosa, però coses que m'han semblat molt interessants i tu me les expliques una mica i em dius què tal, sí?
Perfecte.
A veure, tu, Joan, també estàs d'acord amb
sí,
això?
Sí, home, sí, som-hi.
Som-hi. Obrim les portes. El primer que ens trobem en aquesta exposició és una barca, una séquia, és així, no, el nom?
Bueno, és una albuferenca, que és una barca típica de l'Albufera de València, que representa o simbolitza, d'alguna manera, la divisió entre les València del Sorolla, València de la seva època, la part més metropolitana, la ciutat, una ciutat en un moment esplendorós, i la part més tradicional, que és la part rural, que és on s'inspira tant Sorolla per fer les seves obres.
De fet, això, durant tota l'exposició, és com que València hi és molt present, no només amb aquesta barca típica d'allà, sinó amb una font, que també hi trobem una font de... Com era la plaça, com es deia?
És la plaça Rodona, és l'àmbit on està vinculat amb els seus amics, amb el Blasco Ibáñez, amb el Marià Fortuny... Ai, perdoneu, Marià Fortuny és una de les seves influències, però no era amic, sinó el Marià Benlliure, i després també el Blasco Ibáñez com a escriptor.
Doncs això és com el principi, aquesta barca, que és una barca real, vull dir, de dimensions reals, no és una imatge ni un dibuix, és una barca real. Llavors, també es diu molt de Sorolla, a part de que és un pintor que ha tingut molt en compte la llum, que això també queda molt representat. Es diu que és un pintor d'entre segles, no?
Bueno, és un pintor que viu un moment molt concret de l'impressionisme i que, evidentment, ell és coneixedor del que està fent. Té una gran influència del naturalisme nòrdic, però és capaç de generar un estil que és propi. Sorolla és absolutament identificable per qualsevol persona que no necessàriament sigui un expert en Sorolla.
Sí, això és veritat, perquè veus un quadre seu i dius Sorolla. A mi, per exemple, sempre que penso en Sorolla em ve al cap el quadre de la nena amb el vestit blanc que voleja una mica mirant al mar, és com... A mi em ve aquest al cap. Dit això, també, una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que entres i veus dos vestuaris d'època, que a més es nota que són d'èpoques, vestuaris que tu pots tocar, jo entenc que és millor no tocar-los perquè si no s'embruten. D'on surten aquests vestuaris?
Aquest vestuari és en la part aquesta de la València de l'època de Sorolla, en el qual s'intenta contrastar el que és el vestuari de la ciutat de diumenge i el vestuari del camp de diumenge, no? Això està fet a través d'una gent que es diu Siglo XXI, que estan especialitzats en recuperació de vestimenta tradicional, hi ha un estudi darrere, i com a resultat doncs, han presentat aquests dos models de vestuari d'home i dona, tant una banda com l'altra.
No, això és molt curiós, i llavors, Joan, tot això passa com al principi, tires una mica a l'esquerra i per mi hi ha una de les parts més impressionants, no farem cap spoiler perquè no és la més impressionant, però us heu d'imaginar que entreu en una sala on hi trobeu una taula enorme parada, com si fos un dia de Nadal perquè hi ha tota la coberteria amb com dues forquilles, si no recordo mal. Sí. I això ve d'una imatge real, no, Artur?
Ve d'una fotografia del García Peris, que va ser el sogre del Sorolla. Sorolla va començar a treballar per al seu sogre, encara no era el seu sogre, però d'aixina, colorejant les fotografies. García Peris va ser un fotògraf impressionant de l'època, una persona reconeguda que va fotografiar a tota la gent important de València. I sobre aquesta fotografia se fa, diguem, una experimentació tecnològica que complementa aquesta escenografia ambientant-nos d'alguna manera al menjador. És una fotografia que representa la família Sorolla en un dinar de Nadal.
No, i és molt real. Sembla que tu estiguis en el llavre, entre els vestits d'època, la coberteria i tot, Dios, m'he transportat. Llavors també, Artur, me l'he apuntada, m'has dit una frase de... Sorolla tenia molt present a la família, a València, a la terra, al camp, però sobretot, a part de les seves filles, a la seva dona.
Bueno, Clotilde va ser, i a més n'hi ha una petita instal·lació en el qual es veu el retrat que fa Sorolla Clotilde i hi ha documentada centenars de cartes de la relació epistolar que van tenir entre Sorolla i Clotilde, fins i tot fins a l'extrem que no sabria dir què seria més important per a Sorolla, realment la seva passió per pintar o la seva passió per la seva dona, o realment els dos elements eren absolutament complementaris i indissolubles en aquest sentit. Sorolla i la pintura i Sorolla i la dona és absolutament un lligam explicable al llarg de tot el seu recorregut pictòric i artístic.
I és bonic perquè hi ha un recull de cartes, un recull epistolar, on al final és un cant a l'amor que va passar fa molts anys, però que són paraules que ens podríem continuar dient a dia d'avui. Les vols signada amb la data i tot, però és una carta que potser no amb el mateix llenguatge, però al final són cartes d'amor, que és molt bonic.
Són cartes d'amor i que estan documentades al llarg de tota la seva trajectòria, de tota la seva vida fins a l'últim moment. No sé si és més apassionat en la primera etapa o en l'última etapa. Realment era una persona que expressa a la seva parella, a la seva dona, la seva estima i la seva necessitat d'estar al costat d'ella.
Llavors hi ha moltíssimes altres coses que no tenim molt de temps de comentar-les, només us dic veniu, perquè si no ja us ho hauré explicat tot, sí, però que hem de comentar que és la primera exposició que recull obres originals de Sorolla, o sigui, les reals, que hi havien hagut altres museus o altres exposicions que les havien tingut, però no totes, perquè en aquesta exposició recullen obres de col·leccionista d'un col·leccionista privat i també, si no tinc mal entès, Artur, del Museu de Montserrat, no? Us han fet arribar obres originals a Sorolla?
Exacte, tenim dues obres originals del Museu de Montserrat, tenim tres també del Museu Abelló de Mollet del Vallès i després de col·leccionistes, que representen les diferents tècniques i les diferents modalitats que utilitza Sorolla per pintar.
I de totes aquestes, això m'ha impactat, Joan, perquè hi ha l'últim quadre que hauria fet Sorolla que no el va poder acabar perquè va morir, i és un quadre, un retrat del director del Museu del Prado, que tu el veus perquè és el real i té la cara, el rostre dibuixat, començat una mica a pintar, però no està acabat, i això és impacte, com a mínim.
Bueno, això ens ho va informar un col·laborador d'Avelló, pintor i col·leccionista, que ell constatava que aquest va ser l'últim quadre inacabat per part de Sorolla abans de que li tingués aquell problema de salut que el va inhabilitar per poder continuar pintant.
I ja que per acabar, Artur, hem dit que això és una exposició immersiva. Crec que tothom té moltes ganes de que ens expliquis així ràpid per què és immersiva i què veurem en aquesta gran sala que jo he quedat a bocabadada i per quedar-me curta.
Bueno, i amb la possibilitat que dones tu, segur que ens entran ganes a molta gent de venir, no? Tot això. A veure, aquesta sala és una sala molt espectacular i és un recorregut a través de les obres de Sorolla, des de la Malvarrosa, anem fins a València, després ens desplacem per diferents àmbits on Sorolla va pintar de l'estat espanyol i després ens porta a París, a Venècia, i acabem a Nova York, a l'Hispanic Society, amb les grans obres, reproduint les grans obres que estan exposades allà a Nova York, no? És una part amb una música interpretada d'oc, composada de toc, d'un nivell i d'una qualitat, el Rafael Plana és magnífica i que realment introdueix molt bé sensitivament, emocionalment el visitant.
Jo només us dic que si teniu ganes de viatjar a altres èpoques, a altres ciutats, perquè com deies hi ha ciutats d'Espanya, d'Europa, acabem a Nova York, heu de venir aquí a Barcelona, a la Casa Ametller, entreu...
Centre Art Ametller, que està a la Casa Ametller, a Passeig de Gràcia, al costat de la Casa Batlló.
Exactament, vosaltres entreu allà i entra la música. Les imatges, que és com una pel·lícula de 21 minuts que la teniu al sostre, al terra i a les parets, ja us dic jo que feu un viatge.
Home, fins quin dia ho tenim, això?
Exacte.
Doncs ara tenim obert les entrades fins al març, amb la idea de que per la percepció que tenim i l'acceptació que ha tingut i la prebenda, segurament ajornarem més dies l'obertura de l'exposició.
Esperem, però això serà una bona senyal. Joan, doncs jo em quedo aquí i ara vindré d'aquí una estona.
Artur Duart, comissari a l'exposició, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Olma Giró, moltíssimes gràcies a tu també,
Moltes gràcies a vosaltres per el vostre interès.
Fins ara i moltes gràcies.
S'aneu ja, bona vesprada.
Bona vesprada. Mira, d'un artista valencià com Sorolla a un altre artista valencià, com Sanahuja, en aquest cas.
Sí.
Bueno, què? Ja ho tenim, això, d'aquí res arriba a Toscano.
Bueno, què? Ho dic jo.
I ens informa... Bueno, m'ho dic jo sol. Jo mateix m'ho faig tot. No hi ha problemes. A veure, per començar, ara farem algun fil ràpid de Foro Cotxes. Hi ha un que m'agrada molt, que ve en foto, veure com el consideres tu. Però tenim respostes a la pregunta que Bravo, arran del dijous gras, preguntàvem quin és el vostre plat allò contundent favorit, i, per exemple, patates amb bou ferrat i xistorra.
Home, jo crec clar, boníssim, eh?
Això sí, el que passa que no n'hi ha, que jo sàpiga, una cadena d'aquestes que puguis demanar un plat de patates amb bou ferrat i xistorra.
No, és fàcil de fer, això.
Segur que ho inventaran, no? Però la gràcia és que t'ho facin.
Una morcilla, també, al costat.
Morcilla, una morcilla.
Un botifarró.
Molt bé. Després n'hi ha un altre oient, la Rosa, diu, bon dia, el meu fast food seria una hamburguesa. Molt bé. Aquí estaríem en la línia de la majoria de l'equip. Un altre oient, la Maria, diu, que aquí tinc dubtes si això és fast food, perquè diu, el meu preferit és un bon pa amb tomàquet i pernil. Això no és fast food. O sigui, ja m'agrada, que tinguin els gustos.
Això és life food.
Però això és molt lleuger, això res, això és l'aperitiu.
Això és viure bé, això
és l'aperitiu, això és només, no pot comptar. I la Cristina em diu, el fast food que a mi m'agrada, mira, m'ha sorprès, és la pizza de salmó.
Ah, pizza de salmó?
Sí, pizza amb salmó. Jo crec que aquesta
variant... És la nova
variant,
pizza amb pinya, això, eh?
No sé, no sé, podria despertar prous polèmiques, però, en fi, és la resposta dels oients i sempre etern respecte i admiració i agraïment cap a ells.
No, no, hi hagi etern respecte sempre menys a la pizza de salmó.
Foro Cotxes. Abre, Aguilar, abre el micro. Escolta una cosa.
Com el tens avui?
És que no estem ahí, no puc fotre'm amb ell així públicament. En privat també ho faig. Escolta, alguns fils, va. Ara tira'm la de Soap, t'ho he de dir tot. Ara, molt bé.
Sí, que t'acaba de tirar.
Ja ho sé, però és molt ràpid, això, perquè tenim poc temps i s'ha de ser àgil. Andrea Bótez, la streamer de ajedrez derrotada per un niño de 9 años. Els ha cridat molt l'atenció.
Compte, eh?
És una streamer que és prou... emet per TikTok i fa vídeos, és una experta en escacs. I li guanya una partida a un nen de 9 anys en 2 minuts.
Compte,
eh? Aquest nen...
Compte, doncs, rus, almenys?
No, jo no ho sé. No ho sé, però no té pinta. I ara ve el tema de la foto, va, ràpidament, perquè és que no ens donarà temps de res, no passa res, jo m'ho guardo tot. Soy el hombre más alfa del foro.
Ui.
I posa aquesta foto el sí.
Per què?
Aquest xur posa una foto... aquí tenim.
Perdona, és la primera vegada que estem veient un xur?
No, hi ha més.
Un forocotxero?
No, jo he vist diversos, ja.
Té molta pinta, eh, de forocotxero.
Sí, té pinta. Descriviu-lo una mica. Té uns braços molt grans.
Jo crec que el podem descriure tranquil·lament com un... Hominis forocotxeros.
Molt bé.
I la gent ens entendrà.
L'hominis forocotxeros estàndard és aquest noi,
és aquest.
Que té cabell llarg i ve una pose en el bany i tal.
Pectorals, molt tot el que vulguis, però es denota panxeta, eh?
Té un punt, veritat?
Que això també és molt forocotxero.
Sí, està al bany, exacte. Doncs, alguns comentaris.
Vinga.
Dale recuerdos al cigala.
Clar, és que d'una cabellera important, eh?
Sí. Cómo se nota que la cara no s'entrena. Que está muy malhadat.
Wow.
Claro, lo que tú quieras, campeón. Que nadie te diga que no puedes seguir tus sueños, titán. Aquel de portat perquè titán m'ha fet molta gràcia.
Podria ser el seu pseudònim.
Llavors, darrer comentari d'aquesta foto. Alfa igual a físico. No hay nada más beta que vincular alfa al físico. Postdata. Te doy un clatellot y te falta cielo para dar vueltas.
Wow.
Wow. M'ha agradat molt. El te falta cielo para dar... Ha estat la meva rialla del dia a dalt amb el foro cotxes. Vinga, va. Mbappé pide 120 millones de prima de fichaje y 100 millones brutos al año al Madrid.
Uy.
Primera respuesta. Venga, Florent, saca la billetera. Que m'ha fet gràcia.
No.
Tinc una cosa, hi ha molt merengue a Foro Cotxes, cosa que... També molt de l'Atlético, eh? Pocs del Barça. Però estan molt a favor de que costi el que costi vingui Mbappé.
Sí, eh?
He trobat pocs comentaris en contra en aquest film.
Val? Tito Florent...
Tinc una història molt emocionant, però com no tenim temps, no
la saltaré,
la deixaré per demà.
Val.
I després... En España ya no se venden ni váteres. Ere en roca que afectará al 77% de la plantilla.
Compte.
Y a vos.
No gastem ni váteres, eh?
Escolta, primera respuesta.
Va.
Creo que ese roca es de azulejos, no de retretes. Efectivament, ho he investigat, i és una azulejera que es diu Rocatiles. Però aquest s'ha confós i ha pensat que era el roca.
I ja està.
Vale, i després, ràpidament,
ves que no vulgui anar aquest forcotxero al restaurant...
de Celler Can Roca
s'equivoqui
i vagi...
I vagi a un altre lloc.
A un altre lloc.
A un altre lloc.
Correcte.
Diferent. Que tots visiten.
Sí, menja molt diferent.
Que tots visiten. Sí. Es desmenja. I diu... a veure, on ho tinc, això? Ah, aquí, aquí. ¿Es Alicante la mejor provincia de España?
Home, amb, si dona, a mi m'ho preguntes, que tinc família.
I dona una sèrie d'arguments, que sí. Estan, eh? Unes cases espectaculares, pueblos costeros, de buena calidad sí. De vida. Alicante ciudad, una de las mejores ciudades de calidad de vida del mundo. Si eres de montaña y tienes un montón de pueblos de
en
montaña.
Fi, de tot, sí.
Mucha miel, ¿sabes qué?
Mucha miel, sí,
diuen
que
és un poble fantàstic.
Just al costat d'Alacant.
Dice, lo dice un alguien que no es alicantino, pero que tiene planeado irse a vivir allí por su buena calidad de
sí,
vida.
Sí, sí.
Llavors, primera resposta, sí. La següent diu, no.
És així, i punt, i punt. Escolta, demà, demà més a la caravana, em farà molta il·lusió parlar amb ell, perquè demà, en aquest estudi, David Verdaguer.
Ai, tant!
David Verdaguer, que està en Melling a la Villarroel, però li han donat el Gaudí, està nominat als Goya...
Li donen el Goya, li donen el Goya.
Li van donar el Feroz, una passada.
De Sorolla al Goya.
En parlarem amb ell de tot plegat a partir de demà a les 8 a la caravana.
Guai.
Us deixem amb Estel Migdia i demà tornem. Que vagi molt bé, adéu-siau.